Esportives amb Ester Muñoz. RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.
Bon dia, són les dues. Barcelona tindrà una dessalinitzadora flotant a la tardor.
El que fem és renunciar als vaixells de forma conscient, perquè aquesta solució, la de la dessalinitzadora flotant, és una solució més econòmica, evidentment ambientalment més sostenible i molt més estable pel que fa a la seguretat de l'abastament.
El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha presentat aquest migdia el projecte. La dessalinitzadora s'instal·larà al port i es posarà en marxa si el sistema Ter Llobregat entra en fase 2 d'emergència. Això no serà com a mínim fins l'octubre.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Els detalls d'aquesta dessalinitzadora que s'instal·larà al port. A la costa gironina n'hi haurà 12 més. Aquestes, però, seran mòbils i abastiran els 13 municipis de l'Empordà que ja estan en emergència 2. Per això començaran a funcionar també abans a l'estiu mateix. Els pensaments i intents de suïcidi s'han disparat més d'un 50% després de la pandèmia, sobretot entre dones de menys de 30 anys i menors d'edat. Ho demostra un estudi de l'Hospital de Sant Pau que avisa que calen més polítiques de prevenció. Salvador Illa vol que els Mossos tinguin una unitat especialitzada en combatre les màfies, les ocupacions il·legals i els delinqüents multireincidents. El candidat socialista ha passat avui pel món a RAC1 i ha assegurat que si arriba a la presidència, cada any incorporarà al cos mig miler d'agents més. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
El Madrid celebra la classificació per les semifinals de la Champions a 3 dies de rebre el Barça a la Lliga.
L'equip blanc va eliminar el Manchester City als penals en un nou exercici de supervivència a Europa, malgrat el domini i les ocasions del Manchester City. El Madrid va passar ronda i ara s'enfrontarà al Bayern de Munic. L'equip d'Ancelotti ha aterrat aquest migdia a Madrid i avui fa festa pel que fa al Barça. El tècnic Xavi Hernández ha canviat de plans i també ha donat descans als seus jugadors. Un d'ells, per cert, és Ronald Araujo, que parla a aquesta hora la presentació de la 19a edició del Relat Solidaris de l'Esport, de la qual n'és padrí. El sentirem per primer cop després de l'expulsió contra el PSG en aquella jugada clau de l'eliminació dels Blaugrana a la Champions. I en tennis, avui es juguen els vuitens de final del Barcelona Open Bank Sabadell Trofeu Comte de Godó. En joc el partit d'Alejandro Davidovich s'enfronta al serbi Dusan Lajovic i de moment amb domini pel malagueny, que a punt d'acabar el primer set amb el tie-break té dues pilotes per endur-se aquesta primera mànega. Abans, Roberto Bautista ha quedat eliminat, ha perdut contra Cameron Norrie en dos sets.
I el temps, aquesta tarda l'ambient serà més fred que ahir. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí, baixaran les temperatures i ho faran especialment cap a les comarques del nord, en general moltes màximes de 13 a 17 graus i tot plegat amb alguns xàfecs, localment amb tempesta i amb calamarsa, sobretot al voltant de les comarques de Girona i també cap a Osona, el Moianès i el Vallès, i avançada la tarda també cap al Maresme, el Baix Llobregat i el Barcelonès, i alguns ruixats a la cara nord del Pirineu amb cota de neu al voltant dels 1.100 metres. Vent també al Pirineu, a l'Empordà i a l'extrem sud del país, i demà en canvi farà més sol a tot arreu i puja una mica la temperatura, sobretot al nord.
Entrem en matèria, són les 2:03.
RAC 1 migdia.
I com dèiem, el govern enterra l'opció d'haver de portar aigua amb vaixells fins l'àrea metropolitana de Barcelona. L'executiu ha anunciat avui que instal·larà una macrodessalinitzadora flotant al port que evitarà haver de portar aigua de fora del país si continua sense ploure. Produirà el 6% de l'aigua que consumeix tota la regió metropolitana. També compraran 12 dessalinitzadores mòbils més per abastir la zona de l'Alt Empordà, que actualment està en situació ja d'emergència 2, que és la més severa. El govern ha anunciat aquestes novetats després de reunir la comissió que estudia l'estat de la sequera. Anem cap al Palau de la Generalitat, on ho ha seguit tot l'Eudald Martínez. Bon dia, Eudald.
Bon dia, sí, gir de guió en l'estratègia del govern per augmentar la disponibilitat d'aigua a les zones on les reserves estan més baixes, per una banda amb la dessalinitzadora flotant que s'instal·larà al port de Barcelona, una infraestructura de 100 milions d'euros i que produirà 40.000 metres cúbics d'aigua al dia, el doble del que podien portar els vaixells. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha assegurat que estarà a punt de cara a la tardor.
Comprarem i instal·larem aquesta dessalinitzadora flotant que generarà 14 hectòmetres cúbics a l'any, que és l'equivalent al 6% de tota l'aigua que consumeix aquesta regió metropolitana de Barcelona. Entrarà en funcionament a l'octubre, que és quan preveiem avui que entrarem en emergència 2 si no plogués més d'aquí fins a l'octubre.
Pel que fa a les 12 desaladores mòbils de l'Empordà, s'instal·laran a Roses i Empúria Brava i cobriran prop del 35% de l'aigua que gasten els 13 municipis que depenen del pantà d'Arnius Boadella, ara mateix per sota del 12% de la capacitat. En aquest cas, les primeres estaran a punjar al mes de juny i en total costaran prop de 10 milions d'euros.
El conseller també ha volgut deixar clar avui que el nou decret per obrir piscines privades a l'estiu no està pensat per declarar piscines comunitàries o d'hotels com a refugi climàtics. Així, Eudal, ha sortit al pas de les crítiques que li han fet alguns ajuntaments al redactat de la mesura.
El conseller veu fins i tot electoralisme en la polèmica generada. Bona part dels alcaldes que s'han queixat les últimes hores són del PSC o Junts. Mascort defensa que el govern doni llibertat als ajuntaments a l'hora de decidir quins refugis climàtics habilita, però ha remarcat que la mesura en cap cas està pensada per piscines particulars o d'establiments turístics.
Això no està pensat per obrir les piscines dels hotels. Això està pensat pels municipis de l'interior. Que pot ser que la casuística, o, deixeu-m'ho dir, la picaresca, faci que algú vulgui obrir la seva piscina... No, aquest no és l'objectiu del decret llei. L'objectiu del decret llei és ajudar els municipis a poder obrir les piscines municipals i a donar una sortida en aquells que no tenen piscina municipal perquè puguin fer servir algun equipament privat com a refugi climàtic.
El conseller recorda que els ajuntaments hauran de justificar l'elecció que facin dels refugis climàtics.
Barcelona ja ha anunciat avui que obrirà totes les piscines públiques com a refugi aquest estiu. L'Ajuntament es queixa que el decret del govern traspassa tota la responsabilitat al món local, sense aclarir dubtes ni aportar recursos, però diu que obrirà la cinquantena de piscines municipals, tant interiors com a exteriors. Mentrestant, els càmpings veuen bé obrir les piscines com a refugi climàtic, però estan molt empipats amb un altre aspecte del decret, el que imposa un topall de consum d'aigua pels clients dels allotjaments turístics. El vicepresident de la Federació de Càmpings de Catalunya, Albert Casas, insta el govern a tenir en compte els esforços dels últims anys per reduir el consum i reclama que flexibilitzi els màxims permesos. També qualifica els topalls d'ocurrència i avisa que són del tot impossibles de complir.
Els càmpings de Catalunya fa molts anys que estem fent reduccions de consums, invertint. I tot i així, a dia d'avui se'ns està criminalitzant. I a més compares amb altres activitats que podríem associar al turisme, no? Com són els parcs aquàtics, que es consideren una indústria. Per què se'ns tracta diferent?
Casas avisa que estan estudiant el decret del govern i no descarten portar-lo als tribunals.
RAC 1 migdia.
En la cursa cap a les eleccions del 12 de maig, Salvador Illa proposa crear una unitat de Mossos d'Esquadra especialitzada en ocupacions il·legals, màfies i reincidents. El candidat del PSC ha estat avui al Monarracú i ha assegurat que si arriba a la Generalitat cada any posarà 570 agents dels Mossos més als carrers. Sílvia Solanes.
Sí, Illa vol reforçar aquest àmbit per combatre la sensació, diu, d'inseguretat. Per això hi posarà esforços, més agents al carrer, unitats especialitzades per fer front als punts que considera més calents i una comissaria general de la dona per lluitar contra els delictes de violència masclista.
Cada any de la propera legislatura, si sóc president, hi haurà 570 Mossos d'Esquadra més al carrer. Vull crear una unitat especial per combatre els punts més conflictius en matèria de seguretat. Concretament, els llocs on hi ha actuació més directa de màfies, on hi ha més multireincidència, i fer un pla de xoc contra les ocupacions il·legals.
Illa, que respon també a Puigdemont quan li pregunta si farà un collboni, és a dir, amb vots dels comuns i del PP per ser president. El candidat socialista li replica amb una altra pregunta, si ell farà un Girona on va guanyar el PSC, però la CUP governa amb Junts i Esquerra.
El govern ha sortit al pas d'aquestes declaracions d'Illa. El conseller Joan Ignasi Elena recorda que ara mateix el govern està contractant 850 Mossos l'any, 280 més que els que ha promès el candidat socialista. Per xarxes, a més, el titular d'Interior ha retret que Ramon Espadaler no en va contractar ni un en els 2 anys i mig que va ser conseller. Ara, recordem, Espadaler és a la candidatura del PSC. El programa electoral d'Esquerra pivota, tal com us hem avançat a RAC1, sobre el referèndum pactat, el finançament i el reforç de la llengua catalana. Aquest migdia el partit ha presentat les seves propostes pel 12 de maig, que també promet la gratuïtat de l'educació entre els 0 i els 3 anys. Des de la seu d'Esquerra, al carrer Calàbria de Barcelona, Adrià Santasusagna, bon dia.
Bon dia. El programa de més de 170 pàgines defensa el referèndum acordat. Els republicans aposten per forçar la Moncloa a negociar el referèndum. També reclamen un nou finançament per Catalunya que passi perquè el país recapti el 100% dels impostos. Esquerra també impulsarà la llengua catalana a partir d'una conselleria de política lingüística. Ho explica la portaveu Marta Vilalta.
Això és possible, això és viable, és absolutament legal en el marc legal i jurídic en el qual ens trobem i per tant és una qüestió de voluntat política. Sabem que és possible i sabem que és la proposta per resoldre definitivament el conflicte perquè la ciutadania pugui votar i perquè, per tant, puguem esdevenir i construir aquesta República Catalana. No acceptem un no per resposta.
El programa inclou propostes socials com la gratuïtat de l'etapa escolar dels 0 als 3 anys, 1.000 milions en polítiques d'habitatge, aprovar una llei transcatalana o una comissaria virtual dels Mossos d'Esquadra.
Mentrestant, unes 250 personalitats dels àmbits cultural, científic i polític signen un manifest de suport a la candidatura de Carles Puigdemont. Entre els signants hi ha, per exemple, el raper Valtònic i els actors Lloll Bertran, Toni Albà, Joan Lluís Bozzo o Lluís Marco, però també exdiputats que provenen d'altres partits, Laia Colomer.
Sí, és el cas de l'exdiputat de la CUP, Julià de Jòder, Jaume Sobrequés i Pere Aiguader del PSC, o Bernat Joan i Jaume Rodri d'Esquerra. El manifest porta per títol amb el president Puigdemont cap a la Catalunya independent i assegura que la seva llista és la que més lliga amb la legitimitat del referèndum de l'1 d'octubre. Entre els signants també hi ha l'arqueòleg Eudald Carbonell, la restauradora Ada Parellada, la dibuixant Pilarín Vallès o els periodistes Carles Porta i Llibert Ferri.
Des de la CUP treuen ferro a la adhesió de Julià de Jòder al manifest. La candidata Laia Estrada diu que quan es coneguin les propostes de Junts, l'efecte Puigdemont es desinflarà.
No tenim massa clar quin és el projecte de Junts per Catalunya, si el que defensa Puigdemont, tot i que no acaba de parlar de res en concret, o el que ha estat fent Junts per Catalunya durant tota aquesta legislatura, que ha estat sumar-se en aquesta agenda del reencuentro de Pedro Sánchez. Quan es clarifiqui què és el que pretén fer Junts per Catalunya, doncs, malauradament, aquesta il·lusió segurament s'anirà desfent.
I qui intenta escalfar la campanya és Ciutadans. Avui el partit de Carlos Carrizosa ha presentat el seu espot electoral, fet també com el cartell, amb intel·ligència artificial. Dura 20 segons i es veu Carles Puigdemont donant la mà a Pedro Sánchez just després de l'eslògan "Detén-los", i apareix una imatge de Puigdemont entre reixes tancat en un calabós de la presó. I el PP ha tornat a aprovar avui d'imposar el seu relat a les institucions europees al voltant de l'amnistia. La Comissió de Venècia del Consell d'Europa, però, ha insistit en la legitimitat d'aquesta llei. Això sí, ha tornat a avisar el govern espanyol que s'hauria d'aprovar amb un suport que anés més enllà de la majoria absoluta. Aquest matí al Parlament Europeu també ha parlat la Comissió Europea, que continua sense mullar-se fins que el text s'aprovi definitivament al Congrés. Corresponsal de RACO a Brussel·les, Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia. Tant el Consell d'Europa com la Comissió Europea han intervingut avui a la Comissió de Drets i Llibertats de l'Eurocambra a petició del Partit Popular. La Comissió de Venècia, òrgan consultiu del Consell d'Europa, ha tornat a deixar clar que les lleis d'amnistia poden ser bones per afavorir la reconciliació i la fi de conflictes polítics i que no atenten clarament contra la separació de poders. Ara bé, la seva vicepresidenta, Marta Cartàbia, torna a avisar al govern espanyol que no es pot fer per beneficiar persones concretes i que cal aprovar-la amb un consens amplíssim.
Per les mateixes raons que reconeixem que la llei afavoreix la reconciliació, recomanem a les autoritats espanyoles que, si bé la llei es pot aprovar per majoria absoluta, n'aconsegueixi una de més àmplia que reculli aquest objectiu de pacificació i reconciliació.
En canvi, la Comissió Europea ha tirat pilotes fora a la compareixença i ha enviat un director general i no un comissari, i que no s'ha mogut ni un mil·límetre de la seva posició. Coneixen el text i fins i tot els últims canvis que es van fer a les esmenes, però no faran pública la seva valoració fins que el Congrés doni la llum verda definitiva.
Gràcies, Lluís. I al País Basc, els últims dos dies de campanya els està marcant la negativa del candidat de Bildu a qualificar ETA d'organització terrorista. Pello Chandiano ha intentat rebaixar la polèmica demanant perdó a les víctimes per si s'han sentit ofeses, però sense rectificar. La resta de partits ja ho han aprofitat per fer-ne campanya també. Enviat especial de RACU al País Basc, Arnau Mañé, bon dia.
Sí, bon dia. Últimes hores de campanya enverinades amb el debat sobre ETA. Fins ara el tema havia estat anecdòtic, el treia a passejar a l'extrema dreta i poc més, però ara s'ha convertit en el pal de paller. L'esquerra Berzale continua fent equilibris per no condemnar el terrorisme. A Ràdio Bilbao, per Bildu, Ochandiano accepta l'error, però vol girar full.
Yo entiendo que aquellas palabras que pronuncié en esa entrevista puedan herir la sensibilidad de algunas víctimas de ETA. Me arrepiento, sí, de haber dado esa respuesta. Yo creo que en campaña electoral tenemos que sacar este tema fuera del contexto electoral, porque llevamos muchas campañas electorales en las que se emplea este tema con ánimo electoralista.
Y mientras tanto, a la SER, el candidato del PNB, Manuel Pradales, le recrimina la poca concreción.
De verdad, me deja atónito. Yo creo que ni ETA es un ciclo político, ni es una trayectoria de 60 años. Fue un error, fue un horror, fue un drama para Euskadi y para este país. I fue terrorismo.
Aquesta tarda, per cert, entra en campanya Salvador Illa. Serà aquí al País Basc, a Eibar, en un acte dels socialistes.
RAC 1 migdia.
Més coses. L'últim any l'agència tributària ha enxampat 27 contribuents que deien viure fora de Catalunya per pagar menys impostos. En la majoria dels casos deien que tenien la residència a Madrid, però també hi ha 12 contribuents que asseguraven viure fora d'Espanya. Montse Martí.
L'agència tributària va fer en total 200 requeriments d'informació en relació amb contribuents deslocalitzats. D'aquests es van detectar 27 contribuents que deien viure a un altre lloc per estalviar pagar amb impostos. La detecció d'aquestes falses residències ha permès fer aflorar 12 milions d'euros. La consellera d'Economia, Natàlia Mas, insisteix que el frau fiscal és un llast per l'economia.
Algunes estimacions, alguns estudis, quantifiquen entorn d'un 15 a 20% els recursos que s'escapen habitualment del control de les administracions tributàries. Però el que sí que podem dir amb absoluta certesa és que el frau fiscal genera un impacte econòmic molt important que perjudica la nostra economia i l'estat del benestar. Són recursos que deixen d'anar a on haurien d'anar.
L'agència tributària va poder destapar 286 milions d'euros de frau fiscal al 2023. El 42% del frau es va detectar en el pagament de l'impost sobre successions i donacions. El segueixen l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i el de patrimoni.
Ara passa un minut d'un quart de tres.
RAC 1. Césped Solución, l'empresa líder en gespa de tipus residencial i esportiu, llança la promoció del 10% de descompte en els models de gespa artificial Wow Plus 40 i Asbury Park Eco 40, 100% reciclable de fabricació europea. Oferta vàlida fins al 15 de maig. Més informació a céspedsolucion.es.
Rebaixes brutals a Ford.
Rebaixes a l'abril?
I tant! A Ford liquiden estoc del 18 al 20 d'abril i tenen descomptes de fins a 9.400 euros en tota la gamma de vehicles.
Crec que m'hi aproparé. On hi vaig?
Els concessionaris Ford de Figueres, Vic, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Reus i Tarragona.
Me n'hi vaig!
Vine a les rebaixes brutals de Ford a Garatge Central, Tarraco Center i Nicolás del 18 al 20 d'abril.
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión
Plus. Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
A Auto 88 Maquinista t'espera una oportunitat única. Fiat 500 e-elèctric des de 19.300 euros. S'inclou el Pla MUX 3. Unitats noves en estoc. Autonomia de 320 quilòmetres. Entrega immediata. No dubtis més, aprofita aquesta oferta i si finances amb CEA Bank, et regalem un carregador Wallbox. Promoció vàlida fins al 30 d'abril. Vine a Auto 88 Maquinista. Auto88.com.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Millora la productivitat, la col·laboració i el dia a dia del teu negoci amb Ditec. A Ditec t'oferim solucions a mida per als teus projectes audiovisuals. Disseny, enginyeria, producció, manteniment. Transforma el teu espai amb l'última tecnologia audiovisual. Descobreix-ho a Ditec Ponès i al carrer Sicília 368 de Barcelona. Ditec, el teu partner tecnològic de confiança.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
RAC més 1. Podcast.
Mots, expressions, vocables. Cada dia moren milers de paraules. Ja no saben parlar. Ja no saben qui són. Però bueno, això és més cosa seva, que realment hi estan treballant, eh? Alta definició. Un podcast que no necessita context per confirmar que no tenen ni idea de res.
Alta definició, amb Jael Brusca, Sergi Ferrer i Najet Aulet. Escolteu-lo cada 15 dies a l'app i al web de RAC1.
actualitzada. Més fàcil.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1 migdia.
Ho hem destacat també en començar, les conductes suïcides no mortals, és a dir, els pensaments o els intents en què se sobreviu, van augmentar més d'un 50% després de la pandèmia. Ho diu el primer estudi sobre com el confinament va afectar aquest aspecte de la salut mental. S'ha fet a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona i apunta que les conductes suïcides van augmentar especialment entre les dones de 18 a 30 anys i també entre els menors d'edat. Joel Penya.
L'estudi apunta que els dos anys previs al confinament els pensaments suïcides o els intents en què se sobreviu van créixer lleugerament. Durant el tancament van reduir-se perquè era més difícil accedir a mètodes per llevar-se la vida i finalment, després del confinament, es van disparar. Els investigadors ho han conclòs analitzant el període que va del 21 de juny del 2020 fins a acabar el 2022 i ho atribueixen a diferents factors. Principalment el sotrac econòmic que va suposar el confinament i que es va prioritzar la salut física a la mental. La cap del grup de recerca en salut mental de Sant Pau, Maria Portella, explica a RAC1 que moltes persones sense cap patologia prèvia van tenir pensaments suïcides o van intentar fer-ho després de la Covid.
Realment la salut mental no es va tenir en compte. Quasi et diria que el contrari, no? Perquè el confinament, totes les mesures del confinament estrictes, bastant estrictes a l'estat espanyol, anaven en contra d'aquesta possible preservació de la salut mental.
I assegura que l'estudi també és un avís per navegants. Abans d'imposar restriccions tan dràstiques, cal tenir en compte la salut mental. La investigació s'ha publicat a la revista de Lancet Psychiatry.
Atenció a aquest cas que hem conegut avui a Santa Coloma de Farners, a la Selva. Els Mossos han alliberat una dona qui la companya de pis tenia lligada de mans i peus amb brides. La policia té detinguda la presumpta segrestadora, Xavi Pardo.
L'avís el va donar ahir un veí que és policia local i que va sentir els crits de la dona demanant ajuda. Mossos, bombers i SEM hi van arribar a mig matí i quan van llançar la porta a terra van trobar la víctima lligada i tombada en un matalàs. Poc després detenien l'agressora, que havia anat a l'hospital a curar-se unes ferides. El cas és que la víctima va acollir l'agressor ara fa aproximadament un any, va deixar que la dona de 34 anys i els seus 4 fills anessin a viure al pis de protecció social on residia.
A Tailàndia ha aparegut per sorpresa una nova prova al judici contra Daniel Sancho. Els policies que han declarat avui asseguren que un parell de setmanes després de detenir el xef espanyol van localitzar un ganivet en què hi ha restes d'ADN tant de Sancho com de la víctima. Enviada especial de RAC1 a Koh Samui. Mar Poyato, bon dia.
Bon dia. La policia ha parlat avui d'un ganivet del qual fins ara no se sabia de la seva existència. L'haurien localitzat a l'apartament que Daniel Sancho i Edwin Arrieta compartien durant aquells dies i té mostres d'ADN dels dos. Ara bé, no és cap dels ganivets que Sancho va comprar a la ferreteria. Això és el que han explicat avui alguns dels testimonis que han declarat. Demà està previst que acabin de declarar tots els testimonis de la Fiscalia i ja la setmana que ve arrencarien les declaracions dels de la defensa, inclosa la declaració del propi acusat Daniel Sancho.
Gràcies, Mar. Més coses. Segons ha pogut saber RAC1, en aquests 3 mesos i mig del 2024 s'han detectat a Catalunya 114 casos de dengue. Són la meitat dels que es van detectar durant tot l'any passat. Ara per ara, tots els contagis provenen d'altres països i els metges admeten que la transmissibilitat dins de Catalunya és molt poc habitual. Tot i això, alerten que el canvi climàtic, les pandèmies de dengue a l'Amèrica del Sud i la presència del mosquit tigre la poden afavorir, Joel.
Segons dades del Departament de Salut facilitades a RAC1, els casos importats de dengue venen principalment de l'Argentina i el Paraguai. Per això, els metges demanen als viatgers que es posin repel·lent de mosquits i màniga llarga si van a països tropicals o subtropicals. Un cop a Catalunya, també demanen anar al metge davant la primera sospita de tenir la malaltia. El motiu és que el mosquit tigre pot transportar-la i així poden prevenir que s'escampi. El metge del Servei de Salut Internacional del Clínic i investigador de la IS Global, Daniel Camproví, explica a RAC1 que els contagis autòctons són poc freqüents al sud d'Europa, però que han augmentat els últims anys.
L'any passat, per exemple, entre Itàlia, França i Catalunya, va haver-hi més de 100 casos de transmissió autòctona de dengue, que són més dels que s'havien anat reportant els anys anteriors. I això segurament és degut al canvi climàtic, d'acord? El canvi climàtic està afavorint que els mosquits cada vegada estiguin durant més mesos de forma còmoda.
De fet, Camproví ha admès que aquest any estan tractant més contagis de dengue que mai.
De fet, aquest augment de casos coincideix amb l'avançament aquest any dels primers mosquits per les altes temperatures, tant dels comuns com del mosquit tigre. L'investigador del CSIC i cap d'entomologia del projecte Mosquito Alert, en Roger Aritja, explica a RAC1 que cada vegada hi ha més exemplars d'aquest últim.
El mosquit tigre és transmissor potencial.
artificial, malalties que són tropicals, tals com els dengue, la febre groga, chikungunya, les aigües on crien aquests mosquits, o no bé aigües públiques, podrien ser, per exemple, el sistema de clavegram, però els hi serveix una llauna de cervesa que hagin pogut deixar abandonada a algun lloc, que s'hagi omplert amb dos dits d'aigua de pluja, allà ja hi poden haver algunes dotzenes de larves.
A més, ha explicat que ja s'han trobat mosquits tigre a països com Àustria o Hongria, malgrat fer-hi d'entrada temperatures més fredes que aquí. El fotògraf palestí Mohamed Salem ha guanyat el premi World Press Photo de l'any amb la imatge d'una dona palestina abraçant el cos sense vida de la seva neboda de 5 anys, víctima d'un míssil a la Franja de Gaza. La mostra es podrà veure a partir del 8 de novembre al CCCB i aquest any celebra el seu 20è aniversari a Barcelona. Bàrbara Padilla.
Entre tots els premiats hi ha també el fotògraf espanyol Jaime Rojo, que s'ha endut el World Press Photo de reportatge gràfic d'Amèrica del Nord i Centroamèrica. Les seves imatges mostren el declivi de la papallona monarca. El conflicte a Gaza, però, centrarà bona part de la mostra. Ho explica RAC1 Carlos Vela, de la Fundació Fotogràfic Social Vision, l'entitat que organitza l'exposició a Barcelona.
Tenim les dues guerres que estan criant més l'atenció mediàtica, la que està succeint a la Franja de Gaza o la que està succeint a Ucrània, i després tenim altres temes que també toquen de manera personal, qüestions com l'enfermetat, la malaltia mental o la migració.
Pel que fa al premi al reportatge gràfic de l'any, el segon guardó més important del concurs, se l'ha endut la fotògrafa sud-africana Lian Olwich, que ha tractat la demència a Madagascar. Aquest any s'han presentat al concurs de fotoperiodisme més prestigiós del món més de 60.000 fotografies i han participat gairebé 4.000 professionals de 130 països.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
De 3 minuts per arribar a 2:15, i ho dèiem a l'inici, Xavi, fa pocs minuts hem pogut escoltar el central del Barça, Ronald Araujo, i atenció, perquè l'uruguaià ha reaccionat a les crítiques de Gundogan per l'expulsió clau contra el Paris Saint-Germain.
Sí, va ser la jugada clau de l'eliminatòria i a partir de la qual els francesos van començar la remuntada. Gundogan va criticar en aquell postpartit la decisió d'Araujo. Doncs bé, l'uruguaià l'ha respost fa tot just uns minuts i la resposta evidencia que l'ambient al vestidor blaugrana està força enrarit. Ara el sentirem, però abans, permeteu-me un petit pas pel tennis Barcelona. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
Perquè tenim en joc el partit de Davidovic en els vuitens de final del Godó.
Sí, buscant un lloc, per tant, pels quarts, s'enfronta el serbi Lajovic, però de moment el malagueny ha cedit el primer set al tie-break i després d'una hora i quart de partit. Ara 2-2 al segon set, un duel molt igualat com el que també s'ha viscut fins fa uns moments a la pista 1 entre l'argentí Echeverri i el japonès Nakashima. 3 hores i 10 minuts de partit, el més llarg d'aquesta edició, que finalment s'ha endut Echeverri 3-6, 7-6 i 6-4. Al matí i sense tants problemes, el britànic Cameron Norrie ha eliminat el castellonenc Roberto Bautista en dos sets. La resta de duels encara per jugar-se. Destaca el que disputaran el noruec Casper Ruud i l'australià Jordan Thompson, que jugarà a partir de les 4, i tot seguit i per tancar el canari Roberto Carballés i el grec Stefanos Tsitsipas.
Doncs després tornem a les pistes del tennis Barcelona i actualitzem aquest partit de Davidovic. Ara el que dèiem, ens centrem en la resposta d'Araujo a Gundogan. Oh Lord,
you know, in these kind of crucial moments,
en aquests moments tan crucials has de tenir clar que arribaràs a la pilota, però si no hi arribes has de deixar passar el davanter. És preferible que el davanter tingui l'1 contra 1 amb el porter. A més, la pilota li havia quedat llarga, no sé si Barcolà hi arribava, però almenys donar-li l'oportunitat al nostre porter perquè intenti aturar-la, o fins i tot que marquin, perquè jugar tants minuts amb un jugador menys mata el partit, et mata.
Suposo que recordeu aquesta declaració, oi? Així es referia Gundogan a aquella famosa jugada que acaba amb l'expulsió del central del Barça, Araujo. No era ni el minut 30 de partit i, per tant, el Barça va haver de remar contra durant bona part de l'enfrontament. Doncs bé, acabem de sentir la reacció d'Araujo i no sé el Sape, que ara el saludo si l'ha sorprès, però jo crec que a molts haurà sorprès la contundència també de les seves paraules. Anem cap a aquesta presentació de la 19a edició dels Relats Solidaris de l'Esport, en què precisament Araujo n'és un dels padrins i és on ha parlat. Sape, com estàs? Bon dia.
Hola, Xavi, què tal? Bon dia.
Déu-n'hi-do, no? La contundència amb la que ha parlat Araujo.
Sí, ha estat força contundent en la presentació d'aquesta 19a edició del llibre de relats solidaris de l'esport, apadrinat enguany per Cristian Estuani i Ronald Araujo, que avui s'ha volgut sotmetre després d'aquesta presentació a les preguntes dels periodistes i centrada en bona part tota l'atenció en aquesta famosa jugada del minut 28. D'entrada, Xavi, podem escoltar les seves impressions. 48 hores després, com veu aquesta acció que li va costar l'expulsió a Ronald Araujo en el partit contra el PSG?
Bueno, esa jugada es una jugada fortuita, ¿no? Yo creo que si 50-50, si el árbitro no la cobra, no pasa nada, pero si la cobra, obviamente que me tiene que expulsar. Pero bueno, como te digo, triste, obviamente, porque queríamos clasificar y yo, como soy culé, también, obviamente, me duele mucho más.
Dit això, Rocamora, com dèiem, el document de la roda de premsa, a Ronald Araujo li han preguntat per aquestes declaracions que ara hem escoltat també d'Ilkay i Gundogan, on ell demanava que, o creia que Ronald Araujo hauria d'haver estat més curós perquè aquesta acció va matar el partit i l'equip. La reacció fa ben pocs minuts de Ronald Araujo, així de contundent amb el seu company, amb les seves declaracions d'Ilkay i Gundogan.
Yo prefiero guardarme para mí lo que pienso, ¿no? Creo que tengo códigos y valores que creo que hay que respetarlo.
Queda clar, em sembla, oi? Sabe que ha estat força clar, sense nomenar ningú ni res de tot plegat, però evidentment la línia en la que va Araujo és línia contrària i de resposta clara contra un comentari que molts jugadors, de fet, també van veure força estrany, no? Que fes Gundogan tot just després d'aquella eliminació. Per cert, que avui no hi ha hagut entrenament, finalment, del Barça.
No, hi ha hagut entrenament del Barça, tot i que estava programat a les 11 del matí. Finalment Xavi va decidir donar festa ahir als jugadors, que no s'han entrenat aquest matí i tornaran demà de cara a preparar aquest clàssic contra el Real Madrid.
Que també n'ha parlat, oi, Araujo, sobre aquest clàssic?
Sí, ha parlat del clàssic. Deixa'm dir-te també que li han fet més preguntes sobre aquesta declaració, tenint en compte que era segurament el titular del dia, però ha dit que ja havia dit tot el que volia sobre aquesta qüestió, deixant clar que no li va agradar el que va dir el seu company Ilkay Gundogan. Després, com dèiem, d'aquest partit contra el Paris Saint-Germain, arriba el clàssic contra el Real Madrid, amb el Barça eliminat de la Champions a mans del PSG, amb el Real Madrid classificat. Ha explicat com arriba el Barça, diu Ronald Araujo, i quines opcions creu que tenen de poder guanyar aquesta lliga tan complicada.
No, creo que aún todavía tienen días para descansar y seguramente van a llegar bien al partido, ¿no? Pero sí, creo que tenemos opciones. Matemáticamente tenemos chance y creo que hay que ir a pelearla hasta el final. Sabemos la importancia del partido del domingo, que tenemos que ir a ganar. Y si Dios quiere, podemos ganar, vamos a recortar puntos y estamos ahí peleando por la liga, que es lo que el torneo que nos queda, y vamos a pelear hasta el final.
Doncs, per tant, assegurant que lluitaran fins al final aquesta lliga Ronald Araujo. Una altra de les qüestions que hi havia sobre la taula és el seu futur, després que hagi sortit el seu nom com una de les opcions per fer caixa aquest estiu davant la necessitat econòmica del Barça en la qüestió del fair play. N'ha parlat així el principal protagonista.
No, siempre se habla de futuro, ¿no? De todas las propuestas que siempre vienen llegando. Creo que cada año va a ser así, hace parte. Pero estoy muy contento en Barcelona, mi familia está feliz, siempre lo demuestro cada vez que me toca entrar dentro de la cancha, el darlo todo, a veces sale bien, a veces sale mal, pero la gana, la energía, el querer ayudar a que el equipo crezca, que el club crezca, que vuelva a ser el Barça de siempre, eso siempre está en mí y voy a darlo hasta el final.
Doncs, per tant, assegurant que és feliç a Barcelona, li han preguntat també directament per com està la seva renovació. Ha dit que quan acabi la temporada s'asseguran a parlar d'aquesta renovació per intentar tancar-la. Per tant, avui transmetent la seva confiança en poder seguir a Barcelona, Ronald Araujo, insistint en aquest titular que ha deixat que no li van sentar gens bé les paraules d'Ilkay Gundogan després del partit contra el PSG, acusant-lo d'haver-se equivocat en aquella acció amb Barcolà. Deixa'm insistir, Rocamora, avui amb Ronald Araujo, Rojo, protagonista d'aquesta 19a edició dels Relats Solidaris de l'Esport. L'objectiu, recaptar fons per la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Vilavecchia. Per tant, de cara a Sant Jordi, molt recomanable poder comprar i regalar aquest llibre, aquest Relats Solidaris de l'Esport, 19a edició, amb Ronald Araujo i Cristian Estuani com a padrins.
Absolutament. 19 edicions, eh? Quina bestiesa. Enhorabona als que van iniciar tot aquest projecte, Xavi Torres, Joan Domènech, etcètera, etcètera, perquè... Que vagi molt bé, sabe, perquè realment té molt de mèrit. En qualsevol cas, sorprenents, podríem dir-ho així, les paraules d'Araujo, però segurament volia fer-ho. Volia fer-ho perquè va ser contundent Gundogan. També ho ha estat avui l'uruguaià en la presentació d'aquesta 19a edició dels Relats Solidaris de l'Esport. Va, que ara parlarem de la història de sempre. Parlem del Madrid i del City. El Madrid, que va tornar a remuntar aquesta vegada als penals, perquè va començar perdent en aquesta tanda des dels 11 metres, però va finalment endur-se la victòria i, per tant, classificar-se contra el Manchester City per a les semifinals. Ara l'equip blanc jugarà contra el Bayern de Múnich després d'empatar a 1 al final dels 120 minuts i això, el llançament dels penals acaba derrotant el conjunt britànic. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia. Rodrigo va marcar el 0-1 al minut 12 en l'únic atac clar del Real Madrid en tot el partit d'ahir, però el que sí van fer és resistir fins que De Bruyne va aconseguir marcar l'empat al 76. El marcador no es va moure a la pròrroga i així es va arribar als penals. Lunin va aturar els xuts de Bernardo Silva i Kovacic i el penal decisiu el va marcar Rüdiger per certificar la classificació blanca per aquestes semifinals de Champions. El Real Madrid va acabar guanyant la tanda amb tres defenses, és a dir, Lucas Vázquez, Nacho i Rüdiger, transformant els seus tres últims penals. El tècnic italià del Real Madrid, Carlo Ancelotti, destacava en declaracions a Movistar el sacrifici que havia fet el seu equip.
A mí me gusta mucho cuando veo un equipo que se sacrifica, que lucha. A mí me gusta, además de la calidad, obviamente, pero yo creo que ganar aquí se podía hacer solo de esta manera.
I, de fet, Xavi, l'italià, verbalitzava allò que sembla ja un mantra.
Vamos a recuperar, a darnos cuenta que hemos hecho algo... Muy bueno, otra vez en la semifinal no era tan sencillo, todo el mundo nos daba por muertos, nunca dar el Madrid por muerto, porque el Madrid nunca muere.
El Madrid nunca muere, no, i és ben bé, és ben bé així. Lunin s'ha convertit en el porter indiscutible de l'equip, malgrat que era Kepa el cridat i fitxat per cobrir la baixa de Courtois. Lunin explicava el penal que havia aturat a Bernardo Silva.
Preparamos todos los jugadores que se han quedado para lanzar el penalti y bueno, había que arriesgar con uno y hemos elegido uno y menos mal que ha salido bien.
¿El de Bernardo dices?
Sí.
Ha dicho, uno me quedó en el centro seguro, sí o sí.
Sí, había que quedarse, pero al final hemos decidido uno.
Y de la seva banda, Pep Guardiola encaixava la derrota amb resignació.
Johan Cruyff me decía que la suerte no existe y yo estoy bastante de acuerdo. Al final no hemos conseguido hacer gol, pero basta. Hemos hecho todo para hacerlo. Perder así duele, pero otra vez dices, bueno, pues qué manera más cojonuda de perder de esta manera.
Els jugadors de l'equip anglès estaven òbviament decebuts. Rodri, per exemple, no trobava una explicació lògica a l'encert del Real Madrid en aquesta competició.
La única, diria, ¿no?, que han tenido ellos la han metido dentro y nosotros hemos estado todo el partido a remolque, hemos conseguido empatar. Sabíamos que el partido se les iba a hacer largo, no esperábamos que iban a estar tan metidos atrás. Bueno, difícil de analizar, esto es el fútbol, teníamos la sensación de que los penaltis evidentemente les convenía más a ellos. Les ha vuelto a tocar, como de normal.
Vinícius i Carvajal es van asseure a la banqueta a la pròrroga amb símptomes d'estar tocats. Avui l'equip ha fet festa. Ancelotti els ha donat la resta del dia lliure després d'haver aterrat a Madrid. El lateral, per cert, va veure targeta groga. Es perdrà l'anada de les semifinals per sanció.
I sobre la classificació del Madrid i la seva connexió inexplicable amb la Lliga de Campions, hi afegim l'opinió del Ramon Besa i del Joan Maria Pou a la tertúlia d'aquest matí al Món a RAC1.
Bueno, jo diria que el Madrid viu a part, té un vincle amb la Copa d'Europa que no és futbolístic, sinó diria que és sobrenatural, o és una competició que se sent volguda pel Madrid i el Madrid vol la Copa d'Europa. I després diria que hi han dues qüestions que també hi ajuden. Una és la força que té el Madrid i la força de l'antimadridisme, i després que domina aquests factors futbolístics també. Fixa't, per exemple, amb el detall del porter. Aquest any comença la competició, tothom diu que sense Courtois el Madrid difícilment guanyarà la Champions. Fitxen un porter que es diu Kepa per substituir a Courtois. Kepa no juga, acaba jugant Lunin. Lunin es converteix en el heroi, de manera que el Madrid mai, com deien l'Ancelotti, el Madrid mai mor, no? Ha fet de la Champions la seva raó de ser.
Més enllà de les reflexions del Ramon i d'aquest esoterisme del qual hem parlat alguna vegada respecte al Real Madrid i la Champions, un esoterisme que s'aguditza de manera especial al Santiago Bernabéu. Ahir és un partit que, si tu estàs mínimament encertat davant de porteria, torna a ser una tova com la de l'any passat. Ahir és un partit de 5-1. Jo crec que ahir el Madrid fa un partit lamentable. El que passa és que, en el cas del Madrid, com que el resultat et dona la raó, continues caminant i ja està. La diferència del rendiment d'ahir respecte al de l'any passat, que el Madrid surt atropellat de Manchester, és aquest, és la punteria, és l'últim toc, que és el que ho determina tot, no? I sembla que ahir el Madrid fes el partit, la glòria del Madrid a la Champions. Ahir el Madrid és superat en tots els aspectes del joc.
El Madrid, doncs, que un any més es planta a les semifinals. Atenció a la dada, per cert, 12 semifinals en els últims 14 anys. Un equip blanc que ja és a Madrid, ha tornat aquest matí de Manchester i a partir de demà començarà a preparar el clàssic de diumenge. Ara ho dèiem, amb els ulls posats en Vinícius i Carvajal, que hi van acabar fosos, potser lesionats, tot i que les informacions que arriben de Madrid diuen que tots dos estaran bé diumenge i, per tant, podran enfrontar-se sense problemes al Barça. En qualsevol cas, parlant d'aquest clàssic, Pol Rodríguez, bon dia.
Bon dia.
Aquest matí el que hem sabut és qui serà l'àrbitre.
Sí, és César Sotogrado, 43 anys, de la Rioja. És l'àrbitre que va dirigir el Getafe-Barça en la primera jornada de Lliga i que va expulsar Xavi Hernández i Rafinha. De fet, ha xiulat dues vegades al Barça aquesta temporada i els precedents no són bons perquè, a banda del Getafe, també va arbitrar l'empat del Barça contra el Granada, on els blaugrana no van acabar massa contents a la seva actuació. Dit d'altra manera, el Barça no arriba al 50% de victòries amb aquest col·legiat. Per Sotogrado no serà el primer clàssic àrbitre internacional que va ser l'encarregat del VAR a la final de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita, un partit que també va acabar malament pel Barça, derrota 4-1. Això sí, serà la primera vegada que xiuli un clàssic com a àrbitre de camp. El Madrid l'ha arbitrat 3 vegades aquesta temporada i en les 3 els blancs no han perdut.
Abans de passar pàgina de la Champions, el rival del Madrid a les semifinals, ho dèiem, serà el Bayern de Múnich. Els bavaresos van guanyar 1-0 l'Arsenal de Mikel Arteta gràcies al gol de Kimmich al minut 18 de la segona part. L'anada d'aquesta semifinal es jugarà a Alemanya d'aquí a dues setmanes i la tornada serà al Bernabéu una setmana després. L'altra semi, recordem, enfrontarà el Paris Saint-Germain i el Borussia Dortmund amb la tornada a París. I avui també quedaran definides les semifinals de les altres dues competicions europees. A l'Europa League tots els partits es jugaran a les 9. Qui ho té més difícil de tots és el Liverpool, que visita l'Atalanta després de perdre 0-3 a Anfield. D'altra banda, el flamant campió de la Bundesliga, el Bayer Leverkusen, visita el West Ham amb un 2-0 favorable de fa una setmana i també juguen el Roma-Milan amb avantatge d'1-0 per la Roma i l'Olympique de Marsella-Benfica. A l'anada van guanyar els portuguesos 2-1. Tot això a l'Europa League. I a la Conference, els dos primers partits es jugaran en torn de tarda, a 6:45. El Fiorentina Victoria Pilsen amb empat a 0 de l'anada i l'Aston Villa que avantatge per 2-1 a la seva eliminatòria. I finalment a les 9 el PAOK Bruges, els belgues van guanyar 1-0 i el Fenerbahçe Olympiacos a l'anada els grecs van guanyar per 3-2. Encara futbol, falten dos dies perquè el Barça femení rebi el Chelsea a l'anada de les semifinals de la Champions i el Barça, Gemma, està pendent de Graham Hansen.
Sí, tot i que Jonathan Giralles va dir que estaria a punt per jugar aquest partit, falten 48 hores i hem de repassar una mica com arriba el rival del Barça precisament a aquesta eliminatòria, perquè el Chelsea ve de perdre la final de la Copa de la Lliga Femenina, la Conti Cup, davant l'Arsenal, i també ha quedat fora de les semifinals de la FA Cup davant el Manchester United amb gol de Lucía García. No seria la millor ratxa de les angleses, però precisament Mariona explicava a RAC1 que no seria prudent pensar que el Chelsea està passant una mala ratxa.
Venen de dos resultats difícils i que segur que tenen ganes de donar-li la volta. Un equip, quan està ferit, sempre jo crec que és més perillós, però bueno, nosaltres també arribem amb una dinàmica molt bona i positiva, que al final això també et dona confiança. Al final és un partit molt important, que el que passi abans i després no crec que tingui massa importància.
Les opcions d'èxit d'aquesta temporada per les Demma Hayes passen doncs ara per guanyar la Champions i la Lliga. Ara mateix són segones a la competició anglesa darrere del Manchester City amb 3 punts menys i un partit menys. Ahir el Chelsea, per cert, va guanyar 3-0 l'Aston Villa amb la celebració extra de veure Mike Hamano i Kadeisha Buchanan marcant els seus primers gols amb l'equip. El Barça s'entrenarà demà al matí, també sentirem al matí Jonathan Giralles. El Chelsea farà tant l'entrenament com la roda de premsa prèvia a la tarda. Qui hem sentit avui ja és Aitana Bonmatí parlant a la BBC sobre la situació del futbol femení a Espanya.
I would like to say that everything has changed.
M'agradaria dir que tot ha canviat i el Mundial ens ha donat més coses, però no ho puc dir. Ho comparo amb quan Anglaterra va guanyar l'Eurocopa, tot va canviar, però guanyem el Mundial, que crec que és més gran que guanyar l'Eurocopa, i no va canviar res.
No, never change.
Aitana, en aquesta entrevista, també ha lloat l'aposta que ha fet la Lliga Anglesa, fent-la més atractiva i adequada pel talent de jugadores espanyoles, algunes com Leila, Laia Alexandre o Lucía García, que han deixat Espanya per provar, segons Aitana, una Lliga molt més competitiva.
Deixa'm tornar a la Conference League, que m'ha fet saber, amb raó, que estaria bé que digués el rival de l'Aston Villa, que no l'he dit, és el Lilla, eh? L'Aston Villa domina 2-1 de l'anada, però el rival és el Lilla, aquest partit que es jugarà a 6:45. Ara la resta del futbol.
La Lliga ha denunciat càntics contra el jugador del Celta, Iago Aspas, al camp del Betis, i contra Samu Omorodion de l'Alavés a Granada. Insults cap al capità del Celta i la paraula rata pel jugador cedit per l'Atlètic de Madrid al conjunt vitorià. Tot plegat en un dia de renovacions a les banquetes, precisament el Celta ha fet oficial la de l'entrenador Claudio Giraldez una temporada més. A més, la Roma també ha fet oficial la renovació de Daniele De Rossi, el tècnic que substituïa Mourinho a mitjans de temporada i seguirà una campanya més. D'altra banda, s'ha admès a tràmit la demanda presentada per més de 330 entrenadors contra la Federació Espanyola per denegar la llicència UEFA per entrenar a l'estranger. Un dels afectats, per exemple, és el tècnic de l'Osasuna, Iago Barrasate.
Doncs són 3:15. Tornem al Godó.
Unió Suïssa Joiers t'ofereix la informació del Barcelona Open Bank Sabadell. 71è trofeu Conde de Godó.
El Bassas pendent d'aquest partit de vuitens de final de Davidovich, i Bassas, tornem en bon moment, oi? Perquè està a punt de passar-hi coses en aquesta pista central.
Sí, doncs que Davidovich és a punt d'apuntar-se al segon set i per tant de forçar el tercer. Ara mateix domina per 5-3. Tenia dues pilotes amb el seu servei de set. La primera de moment l'ha perdut, l'ha deixada a la xarxa, però encara té una pilota a favor Davidovich per, com dèiem, posar-se 6-3 i forçar aquest tercer set que allargaria una mica més un partit que ja va a les dues hores ara mateix, amb una volea a la xarxa. Davidovich que guanya aquest punt i que per tant, si s'adjudica aquesta segona mànega, màxima igualtat en aquest partit, 7-6, recordem, primer pel serbi Lajovic, 6-3, acaba d'endur-se aquest segon set Davidovich.
I també teníem pendent, Bassas, de sentir què va dir Rafa Nadal després de, segurament no, jo crec que segur, no? Últim partit en el trofeu Comte de Godó.
Sí, li costa dir-ho, però, sí. Més o menys podem dir que sí, que després de 17 participacions aixecant el títol, no oblidem, en fins a 12 ocasions i amb un balanç espectacular de 67 victòries i només 5 derrotes, diríem que sí, que ahir va dir adéu definitivament del públic barceloní. Nadal feia gairebé 2 anys que no jugava en terra, 681 dies, i això que no va ser un impediment per derrotar l'italià Coboli a primera ronda, sí que va ser decisiu per quedar eliminat ahir en mans d'Àlex de Miñor, l'actual número 11 del món. Una derrota, però, que gairebé es pot dir que entrava dins dels seus plans. D'aquí que Nadal se'n donés per satisfet.
Es lo que tenía que pasar. Os lo digo de verdad, es lo que tenía que pasar hoy. Y a nivel personal, pues, me voy convencido que he dado un paso adelante y veremos lo que pasa. No era hoy donde tenía que estar bien, no era hoy donde tenía que dejar todo y morir. Creo que al menos tengo que darme la opción de poder hacer eso en unas semanas.
I això és sinònim de París. Primer Roland Garros i després els Jocs Olímpics, que és el que Nadal ha començat a preparar jugant aquí a Barcelona i que seguirà fent la setmana que ve a Madrid i després a Roma. Això no treu que el dia d'ahir, però, fos un dia molt especial per ell.
Soy consciente que todo tiene un principio y tiene un final y no es ningún drama. Simplemente es lógico que haya un poquito más de tristeza de no poder quizás no, con total seguridad prácticamente no poder volver a jugar en a nivel profesional a este torneo. Bueno, al final me duele, no me duele, es lo que hay, pero evidentemente me hubiera gustado pues poder luchar el torneo.
Això sí, va ser un comiat un punt fred, tant a la pista com després a la sala de premsa. Ens consta que ell així ho preferia, és a dir, que no volia plaques ni homenatges. Ell encara se sent jugador i si ha de tenir qualsevol tipus de reconeixement, que el tindrà, doncs segurament serà l'any que ve. Però Nadal no està jugant aquests últims tornejos fent una espècie de gira de comiat, sinó que està jugant per intentar guanyar fins l'últim dia.
Doncs paraules de Nadal, segurament les últimes, com a jugador de l'Open Banc Sabadell Barcelona Godó, m'ho he dit al revés, completament no hi vas, em sembla, però vaja, ja
sí, s'ha entès. Sí, comença per Barcelona, però bé, ja ens hem entès.
Això mateix. Ha començat el tercer set d'en Davidovich?
Ara comença. Encara no s'ha jugat el primer punt del tercer set, és a dir, que continua tot igual, partit que provocarà que el següent, el de Casper Ruud, doncs bé, no, s'endarrereixi fins i tot, potser, perquè no començarà segur abans de les 4 de la tarda.
Gràcies, Bassas.
Vinga, fins ara.
Deixa'm fer un apunt més de tenis abans de passar al bàsquet, i és que Stuttgart, Paula Badosa, continua de pega amb les lesions. Després de molts mesos lluitant contra una lesió a l'esquena, ahir es va retirar plorant d'un partit per problemes a la cama esquerra.
El trofeu Conde de Godó és un clàssic, com ho és Unión Suiza, la referència internacional en joieria i rellotgeria a Barcelona. Descobreix els avantguardistes dissenys de Missouri, la marca de joieria fundada per Unión Suiza. Els nostres tallers t'oferiran el servei més professional per transformar o restaurar les teves joies.
Unión Suiza Joiers, 7 generacions donant-nos el millor servei.
Ladies and gentlemen, let's go!
Temps ara pel bàsquet, en marxa la setmana de play-ins, tant a l'Eurolliga com a l'NBA. Ja tenim els Sixers a play-off després del partit més esperat. Dani Aguilar, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Sí, era el plat fort d'aquest inici de postemporada, un Sixers hit que definia un setè classificat que tothom volia evitar, i finalment han estat els de Filadèlfia qui han acabat classificant-se per la via ràpida en un partit ajustadíssim que els hit han controlat durant tres quarts i que només el darrer, els Sixers, amb l'empenta d'Embiid i Batum, han acabat emportant-se 105-104. Per cert, amb l'estrella de Miami, Butler tocat des del primer quart, caldrà veure si podrà jugar l'última repesca davant els Bulls, que l'altre partit de la matinada han enviat de vacances als Hawks 131-116. D'aquest Heat Bulls en sortirà el vuitè classificat, que jugarà primera ronda contra els Celtics, una primera ronda que comptarà, per tant, amb un Sixers-Knicks. Es van definint, per tant, els trams finals de totes les competicions, també a Europa, com la Champions League. Ahir el Tenerife va acabar de dibuixar el clar color ACB de la Final Four, on hi haurà tres equips de la Lliga Espanyola, les semis, Tenerife-Peristeri i UCAM Murcia-Unicaja.
I encara un apunt més de poliesportiu, aquest té a veure amb un retorn sonat. Parlem de futbol sala, Pol, i de Ferrau.
Sí, perquè després de 8 mesos de baixa, el pivot brasiler estarà disponible pel partit de Lliga demà al Palau contra el Betis, un Ferrau que arriba pel moment decisiu de la temporada, la Final Four de la Champions, que jugarà el primer cap de setmana de maig i el desenllaç de la fase regular de la Lliga amb 4 jornades per disputar. I a més, el Barça també ha fet un altre anunci el dia d'avui que té a veure amb l'handbol. Ha arribat a un acord amb Petar i Jorge Xicusa per renovar el seu contracte fins al 30 de juny del 2027, ja com a jugadors de la primera plantilla d'handbol. Fins a final d'aquesta temporada mantindran, però, fitxa del filial. Ahir, per cert, l'equip de Carlos Ortega va guanyar la de Mar de Lleó 39-29, la primera victòria com a campió de Lliga.
també et passa a tu, a Pol, que on més truques és el número de Legalitas.
Sempre, segur.
Clar, perquè com que els seus advocats us ajuden a resoldre tots els assumptes legals del vostre dia a dia, doncs no podeu parar de trucar. Un dia t'ajuden a reclamar una factura, un altre et redacten un contracte de lloguer, l'altre t'assessoren en temes fiscals. I vosaltres ja sou de Legalitas? Ja ho sabeu, truqueu al 900-100-608 i sentiu el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessiteu. Són 3:15, una pausa i tornem.
Soc l'Abram Riols i el llibre Una vida a les muntanyes et vull presentar la Marina Vilalta, la pastora més vella de Catalunya. Recull la seva història mentre també descobrim com ens relacionem amb l'entorn, com es viu a la muntanya, la importància de la saviesa popular o quin és el futur dels oficis dels nostres avis i àvies.
Ja a llibreries Una vida a les muntanyes amb Abram Riols.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
És veure el mar i només penses en vaques? Al Com Viatge sabem el que necessites. Viatge a República Dominicana en vol directe des de Barcelona i gaudeix dels paradisos de Punta Cana o Bahia Ibe durant 9 dies a hotel de 5 estrelles amb tot inclòs des de 1.080 euros. Més de 50 anys i milions de viatgers fan que et puguem donar el viatge que necessites. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
A Electrodomèstics Calvet trobaràs els productes més eficients del mercat, com els de la marca Grundig. Amb el rentaplats Grundig estalviaràs energia i consumiràs molta menys aigua. Un rentaplats eficient Grundig només gasta 9,5 litres, mentre que si rentes els plats a mà, pots arribar a consumir-ne fins a 90. És el moment d'estalviar llum i aigua. Grundig amb Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys, fent-te la vida més fàcil.
Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Per això, només fins al 31 de maig tindràs el teu motor gratuït si instal·les finestres amb sistemes Comerlink. Entra a comerlink.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlink. Conservem la teva energia.
El mot lladre pot significar dues coses. Clavilla per connectar el teu cotxe elèctric o persona que roba el cable del teu cotxe elèctric. Ara, l'assegurança de cotxe elèctric i híbrid endollable de Línia Directa també significa dues coses. Que a més d'estalviar-te uns bons calés, també et cobreix el cable de recàrrega en cas de robatori. Canvia-t'hi i t'abaixem el preu de l'assegurança de cotxe sí o sí. Vine directe a liniadirecta.com o truca al 917 700 700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
I ara demana un desig. Últimament em demanen molt ser de Mi BP perquè així sempre pots tenir a mà la targeta virtual a la teva app Mi BP, consultar els teus saldos, ofertes i promocions...
No, si jo ja sóc de BP.
Ah, d'acord, doncs llavors no sé què més pots demanar, un cotxe...
Si tu també vols demanar un desig, descarrega l'app Mi BP i aconsegueix aquests avantatges i molts més.
La Chiquita Paddle de Mundo Deportivo i One Sixteen presenten la segona edició de The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de paddle amateur. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 22 al 28 d'abril. Inscriu-t'hi a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Philips i Oliva Nova.
RAC+1 Podcast.
Si li pregunto al ChatGPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora, disposició a arriscar-se, flexibilitat, visió de negoci, empatia.
I si li pregunto al ChatGPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC+1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC+1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC+1.
Tots som
més
1.
I arribarem a les 3, obrim l'agenda cultural amb el BCN Film Fest, que avui arrenca la seva 8a edició.
Doncs tanquem els ulls. Respirem.
La pel·lícula inaugural és Casa en Flames, la nova comèdia dramàtica de Dani de la Orden, que explica una història familiar en el marc incomparable de Cadaqués, un film coral que compta amb un repartiment a més de luxe, encapçalat per Emma Vilarasau, Enric Auqué i Maria Rodríguez Soto. Ja l'ha vist la Maria Cusó. Maria, bon dia.
Bon dia. Una família, un cap de setmana a l'Empordà i una casa plena de records per vendre. Aquest és el punt de partida de Casa en Flames, la nova pel·lícula de Dani de la Orden, que és tot un tractat sobre lligams familiars i rols heretats. Emma Vilarasau interpreta a la matriarca d'una família que aconsegueix reunir els seus fills i l'exmarit a una casa d'estiueig. Un retrobament, però, que traurà a la llum moltes ferides obertes. En parlava l'actriu a RAC1.
I lluita per lo seu, lluita com pot, molt malament, ho fa fatal, no? També ho fan fatal els fills, també ho fa fatal l'ex. Que és la gràcia de la pel·li, que tots ho fan molt malament, molt malament. Però tots fan molta tendresa i, com deia, la persona que va venir amb mi a veure la pel·li em deia... És que te'ls enduries a tots a casa, perquè els entens a tots, al final.
Casa en Flames inaugura avui la 8a edició del BCN Film Fest, que fins al 26 d'abril acollirà una quinzena d'estrenes mundials i rebrà la visita de grans noms internacionals com Meg Ryan, Vincent Pérez o el director americà Richard Linklater.
En teatre, la Villarroel alça demà el taló de Conspiranoia, una obra de Marc Angelet dirigida per Jordi Casanovas.
És que la Clara, la vostra amiga, la meva dona, s'ha fet terraplanista.
L'espectacle està protagonitzat per Eduard Farelo, Àurea Márquez, David Bert i Mia Esteves, una comèdia dramàtica sobre l'amistat, la parella i les teories de la conspiració. Márquez interpreta la Clara, una dona que s'aferra a la teoria que la Terra és plana per intentar tornar-la a la realitat. El seu marit, Eduard Farelo, reuneix la colla d'amics de la infantesa. Conspiranoia estarà en cartell fins al 2 de juny i les entrades ja estan disponibles al web de la Villarroel. I en música, Love of Lesbian publicarà el 26 d'abril la seva nova cançó Contradicción, que forma part del seu nou disc. El grup de Santi Balmés, col·laborador del món a RAC1, farà una gira a tot l'estat, però a Catalunya només se'l podrà veure al Cabró Rock. Serà el dissabte 15 de juny a Vic. El grup de Santi Balmés va escalfar motors ahir a Barcelona en un concert íntim al Teatre Victòria. La cançó Contradicción té la col·laboració de Rigoberta Bandini.